Bon dia, Càritas Garrotxa. Alerta, no tothom podrà tornar a la normalitat.
L'informatiu del migdia, amb Pau Masó.
Per la majoria de la població, tornar a la normalitat doncs serà doncs, poder anar al teatre amb més assiduïtat i més confiança, concerts, al restaurant, etc. Per totes aquestes persones que nosaltres atenem, tornar a la normalitat serà permanèixer en aquesta cronificació de pobresa en què estan.
Aquest és el missatge que Càritas Garrotxa vol difondre aquest any 2022. Ara sentíem un dels coordinadors de l'entitat, Joan Peláez, en declaracions a Ràdio Lot. L'entitat tem que el retorn a la vida social d'abans de la pandèmia i també les bones xifres d'atur que han aparegut a la comarca amaguin una realitat que no ha desaparegut amb la pandèmia. Càritas segueix rebent usuaris en pobresa cronificada amb diversos factors implicats com l'habitatge, la feina o la família. De seguida entrem en detalls i coneixem més a fons una realitat que a vegades malauradament queda oblidada. Abans, però, avui és dilluns 7 de febrer del 2022 i el dia de més notícies que repassem amb en Roger Isern.
El dia en 4 minuts.
Aquests són els titulars més destacats, amb el suport de Bassols Energia.
Un dispositiu entre policia local, policia nacional i Mossos a un bar d'Olot acaba amb diverses persones identificades i cap detingut.
Els fets van passar divendres passat al barri de Sant Miquel. Els tres cossos van inspeccionar un local que ja havia estat avisat per incomplir diverses mesures. Ho van fer amb un fort dispositiu policial que va acabar amb únicament un expedient per qüestions d'higiene.
Turisme Garrotxa creu que la pandèmia ha ajudat a rebaixar la turismofòbia a la comarca.
En una entrevista a Ràdio Lot, la presidenta de l'entitat, Gemma Canalies, ha parlat d'aquesta qüestió i ha assegurat que els tancaments han permès evidenciar la importància del sector en l'economia del territori.
S'ha notat que quan han tancat s'ha trobat a faltar aquest visitant. Llavors, quan, és el que diem, quan no tenim les coses, llavors valorem i veiem que potser les estaríem a faltar.
En esports, l'Olot més líder que mai.
Els Albert Carbó van assaltar Montilivi i van guanyar per 0-1 a un rival directe com el Girona B. Albert Batalla va ser el gran protagonista del partit parant un penal al temps afegit.
Una victòria amb majúscules, sabíem de la importància d'aquest partit. Sí que és veritat doncs, que el plantejàvem com qualsevol altre, perquè bueno, nosaltres tenim el pensament que el que queda campió de Lliga és el que és regular durant totes les jornades, i bé, sí que és important doncs, perquè era un rival que també aspira a quedar campió.
En hoquei, les coses no van anar tan bé. L'Olot va perdre contra el Massanet després de remuntar el partit.
Els de Jordi Garcia van fer una gran segona part i van remuntar un 1-3 en contra, però els visitants van aconseguir empatar i tornar-se a avançar a les acaballes del partit.
Al final ja diem que portem el negre, o sigui, és mala sort, perquè després d'aixecar un 1-3, de fer un partidàs, et giren el marcador i dius, ostres, no ens mereixem això.
I al final de l'informatiu, a la contraportada d'avui, posarem a debat la veritat de l'Escola Pictòrica d'Olot.
Aquest cap de setmana s'ha inaugurat a l'Hospici d'Olot una exposició polèmica que revisa de manera crítica què va ser realment el corrent pictòric de la ciutat d'Olot i si realment va existir. La Montse Mallol és la directora dels Museus d'Olot.
El que pretenem amb aquesta exposició és donar valor a tot aquest seguit d'artistes i donar valor a cada moviment, a cada moment artístic, explicant que l'Escola d'Olot, en el fons com a tal, podria haver acabat amb la mort de Joaquim Vayreda.
A veure, Pere, que estàs fet un embolic amb les noves tarifes de la llum. Pots fer el favor de deixar de mirar malament la rentadora, la planxa, el forn i el rellotge? Que nosaltres ja som de Bassols Energia. I he parlat amb ells i m'han assessorat per organitzar el consum de casa. I amb energia 100% verda. Respira, Pere. I planxa, quan puguis. Entra ara a bassolsenergia.com i fes el canvi a l'energia més propera.
Passen 4 minuts del punt de la 1 del migdia. Obrim el focus. La mascareta a l'exterior s'haurà de dur només en actes multitudinaris a partir de dijous que ve.
En aglomeracions al carrer serà una recomanació. L'altra novetat és que els esdeveniments esportius amplien l'aforament del 75% a l'interior i 85% a l'aire lliure.
Laura Borràs no dimitirà i lamenta que Pere Aragonès no acceptés el pla de resistència per jubilar.
No ha concretat els detalls de la proposta, però assenyala Pere Aragonès, Esquerra i la CUP per no haver-la acceptat.
D'una Laura a una altra, d'un partit a un altre. Vilagrà demana recomprendre l'entesa independentista arran del cas Jovillà.
La consellera de Presidència adverteix que seria un error que la repressió els dividís.
Científics d'arreu del país preparen un manifest contra els Jocs Olímpics d'hivern al Pirineu el 2030.
Analitzarà l'impacte que tindria un esdeveniment d'aquestes característiques en el context de crisi ambiental actual.
Una comissió liderada pel defensor del poble investigarà els abusos sexuals a l'Església.
Segons la proposta socialista, Ángel Gabilondo treballarà amb experts i representants de les víctimes i de l'Església.
A la plana internacional, la ciutat d'Ottawa en estat d'emergència després de 10 dies de bloqueig dels camioners antivacunes.
L'alcalde de la capital del Canadà admet que la situació generada pel comboi de la llibertat està completament fora de control.
Islàndia deixarà de caçar balenes d'aquí 2 anys perquè ja no és negoci.
La carn d'aquest cetaci no té tanta demanda i, sobretot, hi ha la competència del Japó, que ha tornat a permetre'n la pesca des del 2019.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent.
Un dilluns amb mestral i tramuntana i més núvols també al vessant nord del Pirineu. Ens plantem en la segona setmana de febrer amb domini de l'anticicló, si més no durant tota aquesta primera part de la setmana. Avui es reforcen el mestral i la tramuntana i també el vent de nord als cims del Pirineu. El cel poc ennuvolat. El primer efecte del vent de nord serà arrossegar núvols compactes al vessant nord del Pirineu, on esperem que plogui o nevi de manera feble i intermitent. La cota de neu estarà situada al voltant dels 1.400 metres. També esperem alguns núvols baixos cap a la Catalunya central. La resta farà més sol, tot i que el vent generarà també núvols a sotavent del Pirineu. La temperatura, doncs, després de la baixada d'aquest diumenge, les temperatures tornaran avui a pujar. Tindrem valors d'entre els 17-20 graus a la zona central interior del nord-est. Molts altres indrets estaran entre els 13 i els 16 graus. I demà dimarts, dia amb alguns núvols baixos al litoral, amb vents que giraran a llevant. La temperatura diurna baixarà a la façana litoral i també prelitoral.
Toca el producte. Emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Ràdio Olot. Ara i sempre. Som informació.
Entrem en matèria i avui ho fem tocant l'àmbit social. Càritas Garrotxa alerta que hi ha una part de la població que no podrà tornar, diu, a la normalitat. Davant l'aixecament de mesures, la millora de les dades laborals i el retorn a una vida social prepandèmica, l'entitat vol recordar que hi ha ciutadans que no podran tornar a gaudir del teatre, les discoteques o els restaurants. Amb aquest missatge, Càritas vol evitar que la societat oblidi que hi ha persones que segueixen cronificades en la pobresa. Com dèiem, no tothom tornarà la normalitat. Aquest és el missatge que des de Càritas Garrotxa volen potenciar aquest 2022. Davant el relaxament de les mesures anticovid, les bones dades d'atur i les perspectives d'arribar aviat a una vida prepandèmica, l'entitat vol recordar que hi ha un sector de la societat que continua cronificat en la pobresa. Un dels coordinadors de Càritas a la Garrotxa és Joan Peláez, en declaracions als 5 minuts més.
Un dels missatges precisament que ara estem mirant de difondre aquest 2022 és que per algunes persones, per la majoria de la població, tornar a la normalitat doncs serà doncs, poder anar al teatre amb més assiduïtat i més confiança, concerts, al restaurant, etc. Per totes aquestes persones que nosaltres atenem, tornar a la normalitat serà permanèixer en aquesta cronificació de pobresa en què estan i sense possibilitats massa evidents de poder-ne sortir. Aquest és un dels missatges que llançarem aquest 2022.
Des de Càritas afirmen que hi ha dos tipus d'usuaris, aquells que amb el desgast de la pandèmia també han pogut sortir de la situació de pobresa que els havia generat la Covid i un altre grup que es troba en una situació més crònica. En parla el president de Càritas Garrotxa, Carles Uller.
Doncs aquest any pinta que la situació té dos vessants, com més o menys vam acabar l'any anterior. Té un vessant d'un sector que realment està recuperant-se, diguéssim, un sector social que a resultes de la Covid va rebre una sotregada molt forta, però que té capacitat, té resiliència com per refer-se, i amb ajuts i a vegades doncs, amb aportacions d'on sigui. I hi ha un sector que el tenim doncs, una mica enrocat, en aquesta paraula que nosaltres hem popularitzat, que diem cronificat, que viu una situació una mica marginal i que encara continua doncs, i continuarà temps en aquesta tessitura si és que entre tots no hi podrem un cop de mà.
Aquest 2022, Càritas Garrotxa preveu atendre una vintena de persones que es troben en una situació severa i crònica. Segons Peláez, en aquests casos hi ha més d'un factor que influeix.
Potser les persones que venen mostren una múltiple vessant de necessitats. O sigui, els problemes ja no són un. No és habitatge només, és habitatge, més feina, més problemes a l'escola, més... O sigui, hi ha diverses coses sumades aquí. I això ha fet que aquesta cronificació, si no per increment de persones, doncs hagi empitjorat en quant a el nivell del problema.
L'atenció que Càritas ofereix a aquests usuaris es vehicula a través del programa Preteller. Es tracta d'una formació bàsica que va des de l'alfabetització a altres qüestions com la puntualitat a la feina o aprendre a treballar en equip. Aquest programa ja fa anys que Càritas el porta a terme arreu de Catalunya i en moltes ocasions va enfocat en l'àmbit laboral de la llar. Més qüestions en successos. Un dispositiu entre policia local, nacional i Mossos d'Esquadra a un bar de Sant Miquel d'Olot acaba amb diverses persones identificades i sense cap detingut. Els fets van tenir lloc a la tarda de divendres passat. Els tres cossos van col·laborar conjuntament en un dispositiu que tenia per objectiu revisar les irregularitats de normativa que incomplia l'establiment situat a l'avinguda Jaume II. L'escorcoll, que també va comptar amb la unitat canina, va acabar amb un expedient per incomplir la normativa d'higiene. Els fets es remunten al passat divendres 4 de febrer a les 6 de la tarda. Un dispositiu liderat per la policia local d'Olot amb el suport de Mossos i Policia Nacional va inspeccionar un bar del barri de Sant Miquel. L'operació arribava després d'una antiga inspecció on s'havien detectat irregularitats en el funcionament del local i també en matèria de seguretat i informació ciutadana. En la segona visita, els cossos van presentar-se amb diversos agents i unitats policials. Es van identificar totes les persones que hi havia al local i el registre es va acabar sense cap detingut. La policia municipal, però, va detectar que l'establiment seguia sense complir les normatives i es va obrir un expedient per qüestions d'higiene. El local, però, de moment, segueix obert. Segons fonts de l'Ajuntament d'Olot, a l'operatiu hi va participar la unitat administrativa, la unitat canina i la unitat de seguretat ciutadana de la policia municipal, la unitat de seguretat ciutadana de Mossos d'Esquadra i també altres agents de la Policia Nacional. Turisme Garrotxa creu que la pandèmia ha ajudat a rebaixar la turismofòbia a la comarca. La presidenta de l'entitat creu que els tancaments de la mobilitat han servit per evidenciar que el sector és necessari per l'economia comarcal i molts establiments del territori. Gemma Canalies també diu a Ràdio Olot que entén que hi hagi turismofòbia en punts massificats, però remarca que des de Turisme Garrotxa treballen perquè el turisme camini, diu, conjuntament amb la població local. Roger Isern.
El novembre del 2019, l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa va emetre un comunicat contundent en defensa del model turístic de la comarca. L'entitat criticava la turismofòbia que es difonia a través d'alguns partits polítics i assenyalava la confrontació política en relació amb l'espai cràter com un focus que provocava que la població local percebés el turisme com a negatiu. Ara, en una entrevista a Ràdio Olot, la presidenta de Turisme Garrotxa diu que la pandèmia ha servit per rebaixar el clima. Gemma Canalies assegura que les restriccions de mobilitat han servit per donar-nos compte del valor econòmic que suposa el turisme per a la comarca.
Segur que tots ens trobem, darrerament no s'ha sentit a parlar, com a mínim, pel que fa al sector privat, d'aquesta turismofòbia, al contrari, eh? Vull dir que s'ha notat que quan han tancat s'ha trobat a faltar aquest visitant. I llavors, quan, és el que diem, eh? quan no tenim les coses, llavors valorem i veiem que potser les estaríem a faltar. I turismofòbia també entenc que era per un tipus de turisme que ara hem sabut conscienciar, fer més pedagogia, que sigui respectuós amb el territori i d'ensenyar-li realment els bons actius que tenim aquí.
Canalies també creu que amb la pandèmia ha canviat els hàbits dels turistes. Això ha permès rebre visitants que venen més preparats amb estades més llargues i, en detriment, més despesa. La presidenta de Turisme Garrotxa entén que la massificació pugui generar turismofòbia, però assegura que es treballa per la convivència entre el públic local i el visitant.
Jo sí que entenc que hi hagi aquesta turismofòbia també en determinats punts, que és el que ara anem treballant i hem d'evitar que tothom s'acul molt allà mateix i aparqui els cotxes allà on vol. Per tant, això també ho ha provocat. Però el fet de començar a treballar amb aquest visitant, però sobretot primer de veure la població local, què necessita, quines millores té, que visqui bé la població local i llavors ve el visitant s'adapta en aquesta població local i consumeix i camina conjuntament amb la població local, ha fet aquest efecte contrari.
El sector turístic de la Garrotxa està format gairebé per 600 allotjaments reglats i 176 restaurants. El 2020 la pandèmia va desplomar el nombre de visitants atesos a les xarxes de punts d'informació comarcals. Van ser 57.500 persones, un 70% menys que el 2019.
Precisament parlant de turisme, també marxem de la Garrotxa. Perquè el turisme ciclista ja suposa un 10% de l'ocupació mitjana dels hotels de Girona al cap de l'any. Tot i que la pandèmia va frenar en sec l'arribada de persones que venien a la ciutat com a punt de sortida de rutes per la Costa Brava, amb l'aixecada de les restriccions s'ha tornat a reactivar l'interès. Des de l'Associació d'Hostaleria de Girona destaquen que es tracta d'un turisme de poder adquisitiu mitjà-alt i molt respectuós. Eugeni Torres és membre de l'Associació d'Hostaleria de Girona.
Pot representar de mitjana anual un 10%. De les pernoctacions. De fet, la majoria d'hotels de Girona hem fet inversions per enfocar i per adaptar les instal·lacions al cicloturisme, amb tallers, zones de manteniment de bicicletes i que les habitacions estiguin una mica més adaptades. És un turisme respectuós amb la ciutat, és un turisme d'un nivell adquisitiu mitjà alt, i que no és gens conflictiu amb la pacificació de la ciutat.
En successos, el pilot d'un ultralleuger que ha quedat ferit de poca gravetat després d'estavellar-se contra uns camps a Sant Feliu de Buixalleu, a la Selva. L'home ha perdut el control de l'aeronau al tocar uns cables i ha acabat caient a una zona a prop de la carretera GI-553. Tot plegat ha passat pel vols d'un quart de nou del matí d'aquest diumenge i tres dotacions dels bombers han anat al lloc dels fets per tal de socórrer el pilot, que ha estat traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona pels efectius del sistema d'emergències mèdiques SEM. L'accident no ha provocat cap incident, però els bombers han desconnectat les bateries de l'avió per precaució. Anem cap a Sils, perquè els veïns del poble i l'Ajuntament fan front comú per pressionar Endesa perquè millori la xarxa elèctrica i acabi així amb els talls de llum constants. El president de l'Associació de Veïns de les Comes, Javier Sanguino, assenyala que no es pot vincular tot al frau que cometen algunes persones que tenen plantacions de marihuana en cases de l'urbanització.
Empezó todo en febrero del año pasado. Prácticamente no era cada día, cada dos días, cada tres, cada 5, cada 10, pero a partir del mes de noviembre ya prácticamente eran cada día. Tampoco quiero que se estigmatice como se está pasando con el barrio. O sea, estamos hablando en un barrio que hay 400 parcelas, que vivimos más de 200 familias y hay 5 o 10 parcelas que algún vecino, delincuente algunos, otros por tema social, están enganchados. Pero es una problemática de que este barrio se realizó hace ya muchos años y que las instalaciones son débiles para todo lo que se está produciendo. Endesa diga lo que diga con el transformador. ¿Hay un problema por el exceso de consumo? Sí, pero también es un problema de instalación que está mal, porque si no, ahora no lo estarían haciendo y lo están haciendo.
I acabem explicant-vos que aquest diumenge s'ha presentat el documental Llers, el poble que va esclatar 1.000 bocins. Es tracta d'un film que rememora l'explosió d'un magatzem de dinamita al febrer de 1939 durant la Guerra Civil i que va deixar dues terceres parts del poble en runes. Per evitar que les tropes franquistes es quedessin amb els explosius, l'exèrcit republicà va fer esclatar el magatzem situat a la part baixa del poble al costat de l'església. La deflagració va provocar que l'ona expansiva arribés a bona part de les cases del poble, cases com les d'en Jordi Cofí, que recorda que el seu pare va quedar atrapat viu sota l'escala i que ell i la seva mare van fugir cap a Castell per salvar-se.
A casa meu, el meu pare i els meus avis havien fet una trinxera allà a casa, allà mateix a l'hort, i estaven amagats el meu avi i l'àvia allà, i el meu pare sota l'escala, i la meva mare va anar a Mas Bosc, aquí al mas, aquí dalt, i elles van escapar, bueno, i jo vaig escapar així, espolvorat de la clau, jo dic, un pilot de rocs, totes les cases a terra, tot escapallat. Ja t'he dit que a casa meva va baixar tot, va baixar, i va quedar 4 metres de volta, i el treball va ser poder arreglar llavors, perquè no hi havia cèntims, no hi havia res.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter, les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot, som present, som futur, ara i sempre.
I va Richmond, sota pals, Batalla, ens encomanem a Albert Batalla. Clau, jugada clau del partit i de la Lliga, el xut de Richmond, Batalla, 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 Batalla. Batalla, 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 batalla.
Un penal aturat que pot valer un ascens.
L'esport a Ràdio Olot.
Albert Batalla va ser l'heroi de l'Olot a Montilivi en parar un xut de penal del Girona B al temps afegit. El 0-1 de Rans al començament de la segona part va decidir un derbi que ha deixat el conjunt olotí més líder que mai. Ja té més d'un partit de marge amb els seus perseguidors, 4 amb el Manresa i el Sant Cristóbal i 6 amb el Girona B. David Planella.
Era el minut 90 a Montilivi, Richmond al punt de penal i Albert Batalla sota pals. El marcador un 0-1 que deixava l'Olot més líder que mai. Però el Girona B tenia un llançament des dels 11 metres que ho podia canviar tot. Batalla va encertar la direcció de la pilota i va fer una aturada èpica, de les que poden marcar una lliga. El tècnic de l'Olot és Albert Carbó.
Quan arriba el minut 90 i veus que l'equip ha fet un gran treball durant els 90 minuts i et trobes un penal, bueno, al final s'ha fet justícia, Albert Batalla s'ho mereix i ser protagonista d'aquesta aturada, que aquests dos punts ens donaran moltíssim al llarg de la temporada. I bé, molt content del treball que ha fet l'equip durant els 90 minuts.
El desenllaç del Girona B Olot va ser d'alt voltatge, amb polèmica arbitral inclosa. L'àrbitre va indicar penal de Callís per una agafada mútua amb Joel Roca poc després de no xiular-ne un de més clar del mateix jugador. Per sort, tot plegat va acabar en una anècdota gràcies a la gran aturada de Batalla, i el que va valer va ser el gol de Serge Arranz del començament de la segona meitat. Al minut 2 de la represa, el pistoler, ben situat a l'àrea petita, a prop de la línia de gol, va caçar una centrada de Xumetra i va marcar el 0-1. Va ser el gol que va decidir un derbi fins aleshores igualat. No hi havia hagut grans ocasions, però la més clara havia estat olotina, amb un xut al pal de Xumetra al minut 5 de partit. També la va tenir Kilian en els últims instants per fer el 0-2. Segons l'entrenador de l'Olot, l'equip va fer el partit que havia treballat.
Ha sortit tal i com esperàvem. Sí que és veritat, doncs, que els últims minuts ens hem hagut de posar una línia de 5 per no concedir, però la veritat és que hem concedit poc. Sí que esperàvem, doncs, davant d'un rival, doncs, que acumula molta gent a camp propi, que costa generar les ocasions i que sí que les hem tingut nosaltres. Hem tingut l'acció de Kilian i una més per matar el partit i fer el segon i que ja i s'acabés. Però bé, al final era un treball de 97 minuts que durés. Quan vols guanyar equips de la part alta de la classificació, doncs et someten i has d'estar al teu màxim nivell. I bé, havíem de trobar l'excel·lència, penso que l'hem trobat.
Els jugadors de l'Olot van acabar celebrant el 0-1 a Montilivi al costat dels seus aficionats situats a la graderia visitant. Va ser més que una victòria per Albert Carbó.
Una victòria amb majúscules. Sabíem de la importància d'aquest partit. Sí que és veritat, doncs, que el plantejàvem com qualsevol altre, perquè bueno, nosaltres tenim el pensament que el que queda campió de Lliga és el que és regular durant totes les jornades, i bé, sí que és important, doncs, perquè era un rival que també aspira a quedar campió. Són 3 punts que ens distancien d'ells, i ja, doncs, per donar-li un valor més afegit, és que tenim el gol a Feraix a favor.
I és que l'Olot es va escapar a 6 punts del Girona B més la Feraix, i també va aprofitar la derrota del Manresa per marxar a 4 punts més la Feraix de l'equip del Bages, una estripada a la classificació que pot ser clau de cara a la lluita per l'ascens directe a Segona Federació. El proper partit de l'Olot serà el cap de setmana que ve a casa contra la Pobla de Mafumet. En principi, està programat per diumenge a la tarda, l'horari habitual, però l'Olot ha demanat a la federació avançar-lo a dissabte, tenint en compte que el dimecres de la setmana següent ha de recuperar el derbi pendent contra el Figueres. La federació ha de respondre en les properes hores.
On les coses no van anar tan bé va ser en l'hoquei Gerro d'Aigua Freda per l'hoquei Olot, que va caure derrotat per 4-5. L'equip de Garcia i Piera va perdre a falta de 32 segons pel final després de remuntar l'1-3 del descans. Els olotins van ser superiors en grans fases del partit i van realitzar una de les millors segones parts de la temporada. La pista Josep Jou va presentar la millor entrada de la temporada en un ambient espectacular que va portar a l'equip a gairebé materialitzar una remuntada que va quedar en el no-res.
Un nou cop dur per a l'hoquei Olot. La primera meitat va tenir poques ocasions, la més clara de Joan Mangas, que no va poder anotar un penal. Al minut 12 arribava l'1-0 amb un gol subtil de Daniel Mangas, que va avançar a l'hoquei Olot. I en un vist i no vist, tres gols del Xum Massanet, doblet de Josep Hernández i un de Roger Preses. El descans, l'1-3, no feia justícia i obligava a fer l'èpica als olotins. I a la represa així va ser. Monòleg olotí des del primer minut i remuntada espectacular. Marc Prat va fallar un penal, però amb superioritat numèrica Joan Mangas va posar el 2-3. Un gol que va fer pujar encara més la temperatura de la Josep Jou, que presentava una entrada excel·lent. I de seguida el 3-3 de Tomàs Mercè i el 4-3 després d'un tros de gol de falta de Marc Prat. Quedaven 8 minuts i tot semblava perfecte. Fins i tot l'hoquei Olot va tenir el 5è en una acció que va acabar al pal. Tanmateix, la cara més amarga de l'esport, novament, va fer acte de presència. Quan faltaven 2 minuts, el 4-4 de Roger Preses i a falta de 32 segons, el 4-5 definitiu d'un Josep Hernández platòric. Derrota, nou cop dur i 3 punts que s'esfumaven on feia 3 jornades que l'equip estava invicte. El tècnic de l'hoquei Olot és Jordi Garcia.
Al final ja diem que portem la negra, o sigui, és mala sort, perquè després d'aixecar un 1-3, de fer un partidàs, de tenir-los amb ells tancats i jugant el que nosaltres volíem, ens posem 4-3 i al final, a més, tenim la del 5-3 que toca el pal i no entra, i després, pues, amb dues jugades al final del partit en 2 minuts, et giren el marcador i dius, ostres, no ens mereixem això.
I Garcia explicava l'altra cara de les derrotes i el que els hi comentava els jugadors després del partit.
El tema d'experiència, experiència a la categoria, és el que diem, és el primer any que juguem. Ara els hi estava comentant amb els nanos que, bueno, d'això se n'aprèn. O sigui, el pròxim partit que anem guanyant 4-3 i faltin 2 minuts, o sigui, l'acabarem mantenint perquè no ens remuntin el partit, perquè al final és això, és el que els deia, que aquests partits serveixen per agafar experiència a aquesta categoria.
L'hoquei Olot seguirà amb 10 punts i fora del descens, amb 4 de marge respecte al Vilanova, que seria el primer equip que baixaria nacional. Ara hi ha 2 setmanes sense competició. El pròxim compromís dels olotins serà el dissabte 26 de febrer a la pista del Club Patí Vic.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
I avui acabem l'informatiu d'aquest dilluns anant al museu, perquè la veritat de l'Escola Pictòrica d'Olot torna a debat amb una exposició polèmica.
La contraportada, amb el suport de Servillar.
Passaven La mostra s'ha inaugurat aquest cap de setmana a l'Hospici i revisa de manera crítica què va ser i si va ser el corrent pictòric que va néixer a la ciutat i que s'ha utilitzat durant 150 anys per catalogar el paisatgisme. L'exposició és obra de la Fundació Vilacases, arriba a Olot després d'estrenar-se a Barcelona i també posa en relleu artistes olotins i fills de pares pictòrics que van obrir nous camins, com per exemple poden ser artistes com Raimon i Francesc Vayreda. Ens ho explica tot plegat Aniol Puigverd.
L'escola d'Olot no va existir. Aquesta és la principal teoria que defensa l'exposició que aquest cap de setmana s'ha inaugurat a l'Hospici. La mostra torna a obrir un debat que ja va existir el 1995 i que busca descatalogar una marca que ha durat 150 anys i que ha tapat estils i artistes per conveniència dels pensaments religiosos i conservadors dels creadors que van impulsar l'escola d'Olot. Montse Mallol és la directora dels Museus d'Olot.
El que pretenem amb aquesta exposició és donar valor a tot aquest seguit d'artistes i donar valor a cada moviment, a cada moment artístic, explicant que l'escola d'Olot, en el fons com a tal, podria haver acabat amb la mort de Joaquim Vayreda. El que sí, per això que és interessant i gratificant per part nostra, és ser conscients de que Olot ha estat un pol cultural i artístic de primer nivell i que encara ara, encara avui, per totes aquelles persones que vulguin conèixer i entendre l'art català d'aquests 150 anys, la visita a Olot és absolutament ineludible.
Alguns dels artistes que es posen en relleu a l'exposició són Francesc i Raimon Vayreda, fills de Joaquim Vayreda. El primer va ser un pintor noucentista i el segon un dissenyador de mobles avantguardista. Sota el títol L'Escola d'Olot, una fake news amb 150 anys d'història, la mostra exposa també peces exclusives de la família Vayreda i altres col·leccions particulars. L'alcalde d'Olot, Pep Berga, creu que l'exposició no obrirà ni tancarà cap debat.
Jo he estat en multitud d'inauguracions a la meva vida acompanyat d'en Domènec Moll i que sempre comença dient allò de l'escola d'Olot mai no ha existit. Un dels articles, el d'en Jordi Gálvez, fa aquesta referència, l'escola d'Olot mai no ha existit, i en canvi hem tingut pintors visquent a la nostra ciutat que durant molts anys s'autoanomenaven de l'escola d'Olot, i qui sóc jo, doncs, per negar-li a algú que se sent, que té una identitat, que se sent formant part d'un moviment artístic, com per dir-li que no. És a dir, és un debat que amb aquesta exposició ni l'obrirem ni el tancarem.
Precisament, l'exposició anirà acompanyada d'activitats que buscaran posar a debat la veritat de l'escola d'Olot.
Igual que es va fer l'any 1995 per part del museu amb la primera exposició de l'escola d'Olot, ho fem també ara. Organitzem una jornada de debat, o sigui, l'escola d'Olot a debat. Tres taules rodones per parlar en una primera sobre l'escola d'Olot, què és, o sigui, pintura, història i tradició, en què hi participaran Joan Sala, Narcís Selles i jo mateixa. Una altra taula rodona que porta per títol Parlem de fake news, i després una altra taula rodona que analitzarem i ens preguntarem exactament què està passant avui en dia en el mercat de l'art i per què obres d'artistes tan reconeguts com el propi pare de l'escola d'Olot, en Joaquim Vayreda, cada vegada les seves obres es veuen més i més i més devaluades en el mercat de l'art.
L'exposició a l'Escola d'Olot, una fake news amb 150 anys d'història, està comissariada per Xavier Palomo. Es va estrenar a l'Espai Olart de Barcelona el maig de l'any passat i ara aterra al territori Marc. S'ha inaugurat aquest cap de setmana i es podrà veure fins a l'1 de maig a la Sala Oberta i la Sala Oberta 2 de l'Hospici.
Pintant de nou els paisatges, acabem l'informatiu d'avui. Gràcies per la seva atenció i confiança. Seguim, com sempre, connectats a Ràdio Olot. Acabeu de passar un bon dilluns. Cuideu-vos.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.